final portes a fer una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar per mai més.
Amb aquest darrer punt arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies al butlletí informatiu de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetam segona hora de programa i pendents del temps. Avui, de moment, cel tapat, tant per Nígols com per Calitja, ruixats locals, amb possibilitat de ser acompanyats de fang, vent fluix de tramuntana a l'oest i de xaloc a l'est. I maró també a l'est de cada una de les illes. Temperatures, de moment, sense canvis. Estem parlant de màximes d'entre 17 i 20 graus aproximadament, Joana. O sigui, temperatures molt bones de dur per un Nadal que està pràcticament a punt de començar.
De moment.
De moment, de moment. Moment.
Però si t'assembla, anem a fer una mica de predicció per aquest cap de setmana. Dissabte tindrem cel tapat amb pluges i ruixats que podrien ser localment forts, amb possibilitat també de tempestes. Les temperatures aniran en pocs canvis, o les tindrem en pocs canvis, o en lleuger descens fins i tot. Tindrem vent en general fluix en direcció variable i diumenge tindrem intervals de nígols que aniran augmentant fins al cel tapat. O sigui que diumenge la cosa se començarà a embrutar, Marta Grau, perquè ja mos ho deia en Albert Darder, que a partir de dilluns, que és el dia de sa grossa, pot canviar una mica el panorama pel que fa al temps. Per tant, a partir de diumenge hora baixa, pluges, ruixats, més probables de matinada i durant la nit, i temperatures també en poc canvis, però alerta perquè pot fer una mica de vent.
Així mira, que... idò, tindrem, és veritat, unes festes, qui sap, si passades per aigua i també calefacció encesa, perquè sí que és veritat que notarem aquesta davallada de temperatures com apunten a Joana. Per cert, dia 24, Albert Darder, el nostre home del temps, ens visita i així podrà fer un pronòstic més hora per hora, quasi, com aquell que diu, d'aquestes festes.
Si no neva, perquè ja m'haurà dit que si neva dia 24 no vendrà.
Aniria directament a entrar en directe sí, des del cim més alt de les nostres illes, des del Puig Major. Però això, encara de moment, ho deixem en stand-by, veurem com evoluciona el temps. El que sí podem ja és obrir aquestes finestres en directe i analitzar el temps que tenim en aquest moment. El Puig de Sa Todosa, a Mallorca, quina boira... la veritat, perquè
sí,
pràcticament hi ha...
molt espessa, no?
I molt poca visibilitat. També se nota, perquè com dèiem sempre, quan la càmera es mou, com és aquest cas, que hi ha algunes rauxes de vent que dificulten aquesta visibilitat a través d'aquesta càmera, on la visibilitat ara mateix, de fet, és pràcticament nul·la. Però canviem d'indret, a veure què ens espera en aquest cas, Joana, al Parc Nacional de Cabrera, una estampa bellíssima.
Aquí no hi ha tanta de calitja, no hi ha tanta de boira, se veu una mica més la imatge, no? Però sí que és veritat que també hi ha aquests nígols que potser vagin tenint aquesta tendència a estirar-se i a mostrar una mica el sol, però és veritat que avui el dia s'ha aixecat, o mos hem aixecat amb aquesta mica de boira i de calitja en certs punts de la geografia d'aquest arxipèlag.
Vos he de dir que a Cabrera la imatge sembla congelada en el temps perquè no se mou res. És veritat, hi ha una calma total i absoluta al manco a la mà en aquests moments. Com dèiem, pendents del temps i d'altres qüestions, perquè si davallen les temperatures segur que no ajudarà als refredats, a la grip, que per cert es troba en una situació complicada aquí, a l'arxipèlag i a la resta del país, ja la grip ha entrat en fase epidèmica. Les darreres dades de vigilància sanitària confirmen un augment sostingut de tots aquests casos casos, especialment en gent major, també en persones vulnerables, i un increment de les consultes derivades d'infeccions respiratòries als centres de salut.
Així és, Marta, i en paral·lel en això que expliques, aquests dies també hem viscut episodis de pols en suspensió, un factor que pot agreujar els símptomes respiratoris i complicar encara més la situació en plena temporada de virus. Avui, per analitzar com evoluciona la grip, quines precaucions hauríem de tenir en compte aquests dies i com pot afectar també la qualitat de l'aire a la nostra salut, parlam d'entrada en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui ja poden saludar. Bon dia, Joan Carles, com estàs?
Bon dia, Joana, com va?
Bé, d'entrada te veiem en coll pujar. No sé si on ets tu, fa una mica més de fred que per aquí, eh?
Segurament a Granada fa més fred que a Mallorca, eh?
Sí, sí.
Ho asseguro, eh? La temperatura és baixa.
És que la veritat és que tenim aquí uns dies bastant suaus, com dèiem, no tenim la temperatura que s'enfila fins als 17-18 graus i, evidentment, quan veiem un coll pujar mos crida l'atenció perquè aquí no n'ha molt tapats. Però bé, Joan Carles, anem per feina, no? Com valores l'actual evolució, no, de la grip tant a nivell nacional com també aquí a les Balears, a Can Nostre, a les Balears? Ens trobem davant una onada massa precoç, no sé si ha vengut com a massa prest, o és un pic comparable com altres anys i és normal?
No és normal. És una onada que ha vengut un mes abans de lo que normalment vendria, no? Això ha passat aquí i ha passat a Japó, eh? Vull dir que no és una cosa tan sols de les illes, no és una cosa tan sols d'Espanya, sinó de passa a diferents indrets. I bàsicament ha canviat gràcies o degut a que hi ha un canvi en aquest virus de la grip que tenim normalment, aquest H3N1, que normalment estava dins les variants que teníem de grip, hi ha un subclau que se diu el subclau K, que afecta de qualque forma l'eficàcia de les vacunes, que sigui més virulent de qualque forma i afecta més gent.
I, Joan Carles, quins indicadors diries, no, o que t'assemblen més rellevants per avaluar també la gravetat d'aquesta temporada gripal? No sé si la incidència en atenció primària, els ingressos hospitalaris, la taxa d'afectació, per exemple, en majors de 65 anys, no sé quina és la qüestió, no, o aquest indicador que creus més rellevant.
La més rellevant de tot el que està passant és la saturació sanitària, és a dir, la saturació de centres de salut, la saturació de les urgències hospitalàries, perquè la gent, quan veu que està una mica afectat, diu, m'he d'anar a un centre de salut. I jo sempre dic, hi ha coses que podem fer a Can Nostre, hi ha coses que hauríem de fer a Can Nostre sense haver d'anar a un centre de salut, i manco anar a urgències. Ja. Primer, fent coses a Can Nostre, mirant de amb un paracetamol, estant ben calentats, ajudat a que no contagiem a ningú que està de l'hora, això és el que hem de fer. I després pensar que podem anar a un centre de salut abans d'anar a urgències. A qui afecta més? Normalment la grip afecta sobretot a nins. Dic que a nins perquè és un grup molt afectat directament. I el que passa és que de nins afecta a tota la família després, no? Quins són la gent més perillosa de que s'infecti? Està clar que tu ho has dit, la gent més gran. La gent més gran i la gent que té malalties cròniques, la gent que està immunodeprimida, la gent que té una afectació sanitària ja de base, és qui li pot afectar més. I vull recordar que cada any la grip no tan sols afecta molta gent, afecta a un 20% de la població, sinó que, a més d'afectar un 20% de la població, fa que entre 15.000 i 75.000 persones cada any poden morir degut a la grip. I això és un element que hem de tenir en compte a l'hora de prevenir. I la prevenció més important és que la gent que no s'ha vacunat, que se vagi a vacunar ja per intentar minimitzar els efectes que té aquesta grip.
Arriben a temps, Joan Carles, per el que puc deduir per les teves paraules, o? Tot i que vagin ja, arriben a temps. El pic màxim, de fet, s'està produint i diuen que durant festes seran pràcticament els dies més delicats, no?
Segurament dies de festa seran una mica complicats, sí, com dius tu, Marta. Per tant, això vol dir que si mos vacunem avui, dilluns, probablement encara arribàvem a temps.
Encara arribàvem.
És evident que mos hauríem d'haver vacunat abans. Està clar que lo ideal és que ja tinguéssim un grapat de setmanes vacunats. Però val més ara que mai, en aquest sentit. I, per tant, diria que la gent és important que se vacuni per intentar minimitzar els efectes que té aquesta grip, que segurament, inclús a passada està vacunat, pot afectar molts, però la vacuna minimitza els efectes que té aquesta grip d'aquest any, que no és més perillosa, sí que és més contagiosa, per tant, però, i això fa que arribi probablement més gent i afecti més prest que altres anys.
Parlant d'efectes, ja que em fas referència, quins símptomes han de fer que una persona contacti amb el seu centre de salut o acudeixi a urgències i quins poden tractar-se a casa sense haver de passar per urgències i, com dèiem abans, evitar saturar els hospitals, l'atenció primària, etc, etc.
És una bona pregunta, Joana, perquè normalment tenim una miqueta de febre i pensam, estem constipadets, tenim mal cos, me'n vaig a un centre de salut. Jo crec que davant d'aquests símptomes han d'estar a que nostre. Primer, mos quedem a que nostre, prenem un paracetamol, qualque antitèrmic que mos ajudi a estar una miqueta millor, intentant beure coses molt de líquids, coses calentetes, principalment líquids per ajudar a minimitzar els efectes que té aquesta grip. Si veiem que la grip dura més de 3 dies, si mos afecta la respiració, si mos costa respirar, si veiem que no anem millor, està clar que lo ideal és anar a un centre de salut. I dic a un centre de salut i no anar a urgències hospitalàries, perquè saturam les urgències hospitalàries abans d'anar a un centre de salut. I crec que lo ideal és anar al nostre metge de capçalera, al nostre metge de família, a les infermeres de família, per intentar aturar aquesta història. Ells ja decidiran si és necessari estar ingressat o no, si és bo que passis per un centre sanitari hospitalari per tenir un ingrés hospitalari, però en principi això és el que hem de fer. Si no tenim dificultats respiratòries, si la febre no dura més de 3 dies, si la febre no és molt alta, és evident que ens hem de protegir a que nostre, i si passen aquestes qüestions que he dit, anar a un centre de salut, el primer, per intentar veure què hem de fer.
Fixa't, Joan Carles, que està molt bé diferenciar, no?, entre un refredat, és grip, és que no té res a veure i, de fet, se pot complicar. I la situació que vivim just ara no ajuda, perquè en els darrers dies s'han viscut alguns episodis de pols en suspensió aquí a les illes i, clar, tot això ha provocat unes conseqüències per la salut, com, per exemple, irritació ocular, asma, empitjorament dels pacients que poden tenir EPOC. Això ha produït un augment dels ingressos. Dins aquest context de pols en suspensió, qui serien els més vulnerables?
Tu has dit, Marta, seria aquest grup. Bàsicament, la gent que té asma, la gent que té una malaltia pulmonar obstructiva crònica, la gent que els afecta les al·lèrgies, és a dir, aquests serien els tres grups més afectats. És a dir, que un pols en suspensió dificulta la respiració i gent que realment, a més de tenir una dificultat respiratòria, té aquesta pols que genera alguna al·lèrgia, és un element que han de tenir clar que els hi afecta més i, per tant, han de fer qualque cosa per minimitzar. I això és un element afegit en aquests moments de grip, de refredats, de virus respiratoris que marquen la vida d'aquest pre-Nadal i que probablement farà que Nadal no sigui una miqueta més complicat.
Aprofitem que avui tenim l'oportunitat de parlar amb tu, Joan Carles, per, sense deixar de banda la salut, volem parlar també de Covid, Joana.
Així és, Marta, perquè fa 5 anys que la Covid-19 va canviar, podríem dir, la nostra vida, és una frase que també ja han repetit moltes vegades, i aquest aniversari, mos recorden, no només la pandèmia, sinó també les campanyes de vacunació, ara que en parlàvem amb en Joan Carles, aquella campanya de vacunació massiva que varen salvar, ho han de dir, milers de persones, milers de vides. Entre elles, també va haver la vacuna de l'AstraZeneca, administrada especialment a professionals essencials, i que va generar també, si us recordeu, una mica de controvèrsia. Algunes persones se la varen posar i algunes d'elles tenen alguna seqüela i encara afronten conseqüències de salut que afecten la seva vida quotidiana i també laboral, Marta.
Avui volem repassar aquests 5 anys, com feia referència a Joana, com ha evolucionat aquesta situació i què passa, sobretot, amb aquests afectats per efectes adversos. Saludam Letícia Bravo, una d'elles, afectada en aquest cas per la vacuna AstraZeneca. Letícia, bon dia.
Buenos días.
Per començar, ens podries explicar breument el teu cas personal? L'hem conegut de forma propera, però per alguns oients, per alguns espectadors, que no sabien realment què te va passar i per què ets una de les afectades per aquesta vacuna.
Bueno, mi caso es semejante al de muchas otras personas de las que pertenecen a ATEAVA, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca. Y hemos desarrollado pues una serie de patologías, algunos de tipo trombótico y otros más pues de tipo neurológico, como mielitis, Guillain-Barré, encefalomielitis miálgica, pues que son enfermedades muy limitantes, también dependiendo del grado de afectación, porque en el caso, por ejemplo, de la encefalomielitis, pues hay desde afectación más leve hasta afectación muy severa. Y todo eso, pues aparte de condicionar enormemente tu vida personal y familiar, tiene también unas consecuencias en el ámbito laboral que a veces son, o en muchos casos, han sido desastrosas, ¿no? Pues hasta terminar en situación de desempleo o de tener que pedirte una excedencia porque, bueno, pues no puedes trabajar, pero tampoco, como no hay un reconocimiento institucional oficial de este problema, pues estamos completamente abandonados, no hemos pasado de ser esenciales para que, bueno, pudieran seguir funcionando cosas tan importantes como era la educación, por ejemplo, o la sanidad o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a que ahora somos invisibles y somos muy incómodos. Se habla, por ejemplo, del COVID persistente y se han reconocido cosas para las personas que lo han sufrido a partir de la infección, pero en el caso nuestro, que algunos tenemos diagnosticado COVID persistente post-vacunal, pues no se reconoce a nivel administrativo. Entonces estamos ahí en un vacío, bueno, dependiendo en gran medida del soporte y la ayuda de nuestras familias, ¿no? Pero no de ninguna administración. Hemos sido recibidos en muchos ministerios, del pueblo, en la fiscalía, en la Agencia Española del Medicamento, pero solo hemos recibido muchas buenas palabras y muchas promesas, pero ningún compromiso.
Letícia, en alguna altra ocasió que hem parlat sempre has fet referència que en cap cas vosaltres éreu gent antivacunes. De fet, vos vareu vacunar precisament perquè creus en les vacunes, no? I des d'aquí també...
Molt bé aclarir aquest punt en concret, perquè és
clar,
així.
I ho han dit en el principi, no? Les vacunes varen salvar moltíssimes de vides, però també és veritat que hi ha persones que diuen que la relació causal entre vacuna i certs efectes adversos no està del tot establerta o demostrada, no? Què respondríeu vosaltres a qui planteja, no?, aquesta qüestió?
Nosotros, precisamente, una de las demandas que hacemos continuamente en todos los ámbitos en los que se nos recibe, queremos que se investigue, ¿no?, que se financie y se apoye la investigación en todo lo que tiene que ver con el virus, que a la vista está ahora que hay otro repunte importante, ¿no?, que es una infección que, bueno, no se ha ido, más bien parece que ha venido para quedarse, porque no es ni siquiera un virus estacional como la gripe, sino que el COVID se está dando durante todo el año, con picos, ¿no? Entonces, una de las cosas que solicitamos por todos los medios es que se ponga interés en la investigación, tanto de lo que es el proceso de la infección como de las vacunas o de los tratamientos que se apliquen para estos casos, sí, ¿no? Que se intente saber por qué a unas personas sí y a otras no.
No, si és que una... no és demanar molt, Letícia, el que demanau és investigació, igual que va passar, i posaves l'exemple, jo crec que és el més gràfic, amb els afectats de la Covid persistent, no? Que a la fi, després d'una lluita, claro, van guanyar aquest reconeixement. Me permets que li faci aquesta mateixa pregunta al doctor Marc, que segueix amb nosaltres. És lògic, no?, el que demanen els pacients, investigació, finançament, en aquest cas, i suport, igual que se va fer, explicava, amb la Covid persistent, Joan Carles.
Totalment, Marta. És a dir, a més se sap, perquè ho ha dit inclús AstraZeneca, que la vacuna, com tot medicament, pot afectar, pot fer tenir efectes secundaris. I realment el que se sap és que va fer qüestions trombòtiques i afectacions de la mielina i, per tant, malalties lligades a tot el que genera aquesta vacunació. Està clar, com ha dit la Joana abans, que el que va fer les vacunes va ser salvar moltes vides. Però també passa això, passa el que li passa a aquesta dona, i és que els hi genera un problema addicional. Davant això, investigació, davant això, reconeixement. Igual que hi ha hagut reconeixement en un tema de la Covid persistent, jo crec que aquestes persones mereixen un reconeixement, perquè el que els afecta a la vida diària és molt important i genera una qüestió que els dificulta la vida diària, la feina, poder tenir una qualitat de vida mínima. I, per tant, reconeixement i recerca per saber molt millor què està passant.
I empatia. I si mos hagués passat a nosaltres? I si li passa a una persona del nostre voltant, a vegades són coses òbvies, no? Però li pot passar a qualsevol. Joan Carles Marc, molt agraïda de tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies i bon Nadal.
Igualment per tu. Letícia, ho ha dit l'experta en salut pública, Joan Carles Marc, no, reconeixent que se necessita aquesta investigació, aquest reconeixement per als pacients, per als afectats d'AstraZeneca. Jo no sé si que hi ha un testimoni d'un metge d'un i de molts, que vos donen el suport, ajuda també a confiar en que en el futur se vos donarà aquest reconeixement.
Ojalá, és el empeño. No solo ya por nosotros, sino eso pensando en lo que pueda venir y en todo el mundo, ¿no? Porque al final es una cuestión de bien común y de trabajar por una sociedad que sea más justa, más empática, más atenta a los problemas de los ciudadanos que se comprometen y que hacen las cosas como es debido. Exacto. Pensando en todo, ¿no? En el bien de todos.
I el paper dels mitjans de comunicació, que tenim la responsabilitat també de visibilitzar aquestes persones. Letícia Bravo, que tinguis també unes molt bones festes, que tant de bo l'any 2026 puguem parlar ja de que aquest reconeixement és una realitat. Moltíssimes gràcies per atendre's.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Igualment, per tu. I tant de bo se pugui aconseguir, Joana.
Tant de bo, sí. Perquè... I tant de bo nosaltres puguem contribuir, no?, que això se faci
a visibilitzar-ho, i sobretot si tenen el suport d'experts en salut pública, de metges, de la ciència, en definitiva. Per què no? Igual que s'ha fet amb la Covid persistent. Són les 10:26, uns consells. Torna amb tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Cada de tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclèctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 29 minuts. Vos contam que ahir a Brussel·les va ser notícia les manifestacions de milers d'agricultors que van arribar en centenars de tractors a la capital belga per poder protestar contra l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur. Xisco.
L'objectiu és advertir de l'impacte que podrien causar les retallades previstes en la política agrària comuna. Els manifestants s'han enfrontat als agents policials i han calat foc a desenes de pneumàtics davant l'Eurocambra. Nosaltres en volem parlar amb en Joan Gea, secretari d'Unió de Pagesos. Joan, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, i vosaltres?
Encantats de saludar-te, com sempre. I volia demanar-te, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, confirma que s'ajorna fins gener l'acord amb Mercosur. Això què suposa?
Bé, n'hem parlat precisament molt amb vosaltres en el programa, en la taula de camp, en la Marta, en el Jero i en Jaume. I clar, l'acord amb Mercosur és un acord que els estats tenen perquè les grans corporacions europees puguin vendre béns i serveis en el mercat de Mercosur, que són els països d'Amèrica del Sud, i a canvi de que ells puguin vendre qualsevol cosa. Clar, són països industrialment poc desenvolupats i l'únic que poden vendre són béns, en aquest cas, del sector primari. Què passa? Que les condicions tècniques que compleixen i complim els països europeus són les més exigents del món. I, en canvi, les de Sud-amèrica no són les més exigents ni prou fer-hi.
Anem per parts. Va. Condicions europees les més exigents del món, si les comparam amb altres llocs del món. Posa-mos un exemple.
Per exemple, surt de fitosanitaris. Estan molt regulats, se n'han retirat moltíssims els darrers anys, de fet, cada any se'n retira qualcun, per fent-ne-us, s'ha d'estar preparat, s'ha d'estar qualificat, ha de tenir una qualificació professional. Tots tenen un temps d'espera que s'ha de respectar. Se fan anàlisis en els aliments. Per tant, que no mos queixam, nosaltres ho veiem bé.
Sí.
Jo ho he defensat sempre, com més seguretat alimentària, com un ús del fitosanitari més científic facem, millor. De fet, com més eco mengem, millor. Però clar, parlam de llots que empleen productes per esquitar que aquí fa 15 o 20 anys si estan prohibits.
Que curiós, perquè aquests productes després circulen per tot el món, amb condicions diferents. El mateix producte no pot tenir unes condicions, però quan és exportat arriba i la situació és ben diferent. Que curiós que no apliquem el mateix, si són productes que després s'exporten a llocs de tot el món.
Clar, això és la reivindicació que tenim, no? Vull dir, aquella expressió tan mallorquina, i no vull ser políticament incorrecte, però o tot moros o tot cristians, el problema... El problema és que això no aplica. Per què? Perquè els interessos de les grans empreses que punyen en els estats, les grans empreses no són les hortofruticultes, són les grans empreses energètiques, les constructores, les de serveis, Espanya, en Florentino Pérez, per parlar de qualcú. Aquesta gent té uns interessos molt grossos a obrir mercats de Sud-amèrica i els estats fan la feina. Perquè Mercosur, ara tothom se'n despenjarà, però el PP i el PSOE estan a favor. I, de fet, en el Congrés dels Diputats s'han discutit i s'han breat per veure qui està més a favor, donant-se esquena totalment en el sector primari espanyol.
I, Joan, hi ha un punt del programa que pugui fer més competitiu el producte local fet aquí a les Illes, que sé que és un punt que se vol destacar, i si és així, en què consisteix i si s'aconseguirà?
Bé, jo crec que el problema principal que tenim és que les retallades en el sistema PAC arriben abans que l'agricultura de l'Illa Balear s'hagi incorporat totalment en el sistema PAC. És a dir, hi ha més d'un 20% dels pagesos professionals de l'Illa Balears que no estan dins el sistema PAC. Per tant, ja la retirarem abans de que s'hagi desenvolupat o que s'hagi universalitzat, no? Jo crec que el govern hauria de ser molt valent i hauria de tenir un discurs propi en aquest sentit. Un discurs aquí, un discurs a Madrid i un discurs a Brussel·les. I els partits se n'haurien de recordar, perquè no val ara governam, ara som a l'oposició i anem canviant el discurs. No, no. A futur, a peu fiter, en el 2025, en el 2030, en el 2035, perquè si no, sempre estem igual. I ara no pot ser que, així com està tot en el món, s'incertesa que té el sector primari, a més, ens quedem sense una part de les ajudes europees, quan encara hi havia un sector molt important dels agricultors professionals que no havíem accedit en el sistema d'ajudes. Per tant, no anem.
I, Joan, servirà de qualque cosa la reunió d'ahir? O encara s'hauran de fer més reunions, més protestes, perquè se sàpiga si blanc o negre?
Jo crec que les protestes no han acabat. De fet, tenim pas ànsia a poder augurar, quasi, no? Que hi haurà una festa gestiada i les protestes arribaran aquí on estan membres i dels estats cap a les regions i, per tant, aquí probablement en un període de mesos també tinguem mobilitzacions, perquè al cap i a la fi en aquí ne porten de tot ja, si tenim més a prop. I si tenim més a prop en el nostre ja, ara s'aconsellaria. Per tant, crec que la reunió al Manco ha servit per aturar. Ha servit per una cosa també que jo ho reivindic molt. Els pagesos francesos, quan surten en el carrer i la lien molt, se guanyen la complicitat de seus veïnats. Val? Aquí no mos atrevim per no molestar, fem una tractorada, però d'un segon de civil davant i darrere, i no hem de molestar gaire. No, la gent està en el sector primari perquè entenen les nostres reivindicacions. Per tant, si hem de protestar, hem de protestar sense por, i després...
Clar.
Ja veurem si serveix o no.
Home, aquí estirem pendents per contar-ho, si ha servit o no aquesta reivindicació, perquè com saben els nostres oients i espectadors, sempre donant visibilitat al camp, a la gent, als nostres pagesos i, per descomptat, al nostre producte local. Joan Gaià, moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
Gràcies a altres i molt d'anys.
Igualment per tu. Dins un context marcat per la crispació, per la polarització, que després en parlarem, per cert, per les protestes. Necessitem també, ara anava a dir una bona notícia, sí, se pot interpretar com una bona notícia, tal vegada no és la més alegre, tampoc, o sí. Val, té aquesta dualitat, ara ho valorareu tot d'una volta. Us volem fer un apunt abans d'anar a publicitat, perquè hi ha paneres de Nadal de molts de tipus, però la d'una funerària d'Ourense jo crec que ha batut el rècord total i absolut d'originalitat.
Arturo Varelas, el propietari d'aquesta entitat i artífex d'aquesta idea, d'aquesta panera de Nadal tan especial, que no ha deixat de cridar l'atenció de tothom que passa per davant del seu aparador. Entre els veïnats hi ha hagut opinions de tota casta, Marta, i ells han dit que volien fer una cosa diferent, això han explicat, i han de dir que ho han aconseguit, perquè poca gent ha fet una panera dins un taüt.
Però què té aquesta panera? Exactament, he pogut aquí, a través de les imatges que compartim amb els espectadors, te puc dir que té pràcticament de tot, electrodomèstics...
Idò, al·lucina, segons diu el guió, Marta Garau. Un equip de so de darrera generació, un televisor, una cafetera automàtica, una videoconsola, una fregidora d'aire i fins i tot un patinet elèctric, a més de clàssics de Nadal, com seria un cuixot, dues espatlles de porc, vi i begudes variades, torrons, massapans, polvorons... bombons de tot tipus i una llista d'aquestes que impressionen, perquè encara hi ha més coses, i aquesta panera està valorada aproximadament en 2.300 euros, però l'embolcall és un taüt. No sé si tu t'agradaria rebre una escenària com aquesta, tu que ets una mica supersticiosa.
Ostres.
No sé si t'aduen un taüt a la porta de casa teva.
No, home, el contingut, ok, me sembla...
L'embolcall no.
No.
Perquè tu mai t'has ficat dins un taüt, com
no,
si fossis, jo què sé, una imitadora de Dràcula.
Sí.
No, però sempre m'ha fet il·lusió.
Per què?
No ho sé, estic per reportatge...
I tu no ets amant del terror, com
no,
jo?
No, perquè... però sempre he pensat que quan he anat a una funerària...
Quina sensació
mai més... Mai he acabat de fer el final de reportatge que m'hagués agradat, que és posar-me a un taüt, així...
Però així és com un drac. Xisco s'està creuant les mans damunt el pit, que els morts no estan... Això és un vampir, realment, amb les mans, mans creuades.
Tampoc m'he posat a prinfilar tant. Era tancar-me, tombar-me un taüt i fer així i fer sa gràcia de fer sa intro des final. Però bé, per saber com va anar tot plegat, nosaltres ara volem saludar precisament en Arturo Varela, propietari de la funerària on han fet aquesta panera. Arturo, bons dies.
¿Cómo está Arturo?
Pues nada, recibiendo llamadas por parte de los medios esta semana.
¿Porque no han parado de llamarle, deduzco?
Sí, que normalmente cuando la pongo me llaman bastante, sí.
No me extraña, porque no es el primer año que usted se atreve con esta iniciativa, que ya prácticamente es, no sé si tendencia, costumbre, cuéntenos.
Sí, el primer año que nosotros la pusimos debió ser en torno al año, creo recordar que el 2018... Y sí que estos dos últimos años no la habíamos puesto, pero bueno, la demanda por parte de los vecinos aquí, incluso gente de fuera que nos pedía rifas por correo, incluso que le mandáramos aunque fuera la foto por WhatsApp y que nos hacían pagado de repetición o como fuera, pues siempre, todos los años nos pedían que le hiciéramos de nuevo.
Por lo tanto, no solo ha sido un exitazo, sino que la gente le pide que repita. No sé si a quién se le ocurrió esta idea, Arturo, la primera vez que montasteis esta cesta de Navidad tan particular.
Bueno, teniendo en cuenta que nosotros abrimos nuestro negocio en el año 2014, mi mujer y yo teníamos en aquel momento 27 años y medio y éramos, o sea, podemos decir funerarios fundadores, porque no, o sea, ni mis padres ni los padres de ella ni teníamos ningún familiar metido en esto, pues sí que la idea surgió rápido, tardamos un poquito en hacerla porque, bueno, teníamos un poco de miedo a la repercusión que pudiese tener aquí en el barrio y tal, pero bueno, luego la gente con el paso de los años ya me conocía a mí concretamente, el carácter que tengo y tal, y dijimos nada, pa'lante.
Pa'lante, y fueron ustedes pioneros. Una última pregunta, Arturo, ¿ayuda esto a desmitificar un poco la muerte, a quitarle hierro, a que la gente que entra, que normalmente no suele ser por motivos muy alegres, a una funeraria, pues quién sabe si quizá le saquen una sonrisa? Habrá que interpretarlo así.
Sí, vamos a ver, aquí concretamente en Galicia y más concretamente en Orense, prácticamente todos los ayuntamientos tienen un funerario, sino dos o incluso tres. Entonces digamos que aquí la figura del funerario del pueblo pues todavía es una figura de confianza y normalmente todo el mundo nos conoce y tal. Y en mi caso concreto, pues bueno, a mí la gente ya saben que yo fuera de mi trabajo, pues a mí me gusta llevar la vida lo más feliz posible y soy
claro
un
mucho sí.
Cachondeo y que no, bueno, entonces digamos que he ido un poco con mi carácter a hacer esto.
Hombre, le digo una cosa, estaré todo el día en contacto con la muerte, seguro que ayuda a valorar un poco más la vida porque no queda más remedio, la tienen ustedes ahí de frente, no como el resto, que la dejamos a veces de lado como si aquello nunca fuera a ocurrir. Arturo, estoy muy contenta de saludarle, muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Necessitem bé algunes propostes nadalenques.
No hi ha cert que és un home especialment alegre, no? Ho dic perquè és un to meravellós. És d'en Arturo, que amb aquesta iniciativa fantàstica d'aquest taüt panera. Ara ja sé que regalar-te un any per fer-te feliç, Grau.
Fem-me feliç amb altres qüestions, que segur que m'agrada més.
Aquí anava jo. I no deixàvem de banda el Nadal ni les grans divas de la música. En aquest programa som molt fans de Dolly Parton, ja ho saps, que vendria a ser la meva penya texana. Doncs aquesta cantant country nord-americana ha compartit per xarxes una Nadala que nosaltres també volem compartir amb tots vosaltres. Mirau i escoltau. Hem de dir que està meravellosa.
I que per tingut... que té 20 anys en lloc de... No diré...
No et direm. I que havia passat per un problema de salut, recorda,
sí?
Que va cancel·lar una de les seves gires...
Que va donar un ensurt als seus fans. Exacte.
Així és, que va fer un vídeo on va explicar que, per cert, el té fixat en el seu Instagram. Tot d'una que entra a l'Instagram de Dolly Parton, surt aquest vídeo esclarint que ella està vivíssima i saníssima com un gradall i que encara té moltes coses per fer.
Que curiós, perquè és una dona que no només canta, que no només mos sorprèn en Nadales, sinó que sembla que ella mateixa ha compartit a xarxes socials altres qüestions, perquè no només s'atreveix cantant, sinó també cuinant.
Així es podrien dir que és com una reina de les recepcions de Nadal. I com tu deies, ella mateixa ho ha compartit a xarxes, aquí veiem una fotografia que ara descriurem
per
als nostres oients,
cert.
On podem veure un arbre on no li falta res, amb tots els ets i uts, i amb una amiga, ses dues amb una postura molt natural. És a dir, gent...
Tu quan reps a casa gent...
Gent produïda.
Te mostres així.
Clar, perquè ella du un bon vestit ben llampant, sa amiga també va ben estreta, segudes a un banquet mentre mengen uns canapés. Entre altres coses, també ha compartit la seva recepta de roast beef, que ara mateix la veiem en pantalla. També ha fet un crumble de poma, que dius, escolta, no falta res en aquest menú. I després també ha fet uns tassonets, que jo he fet com una mica d'investigació, que fan pinta de ser com uns flams, que és el menú que ha preparat enguany.
Li poden copiar el menú a Dolly Parton?
Li poden copiar, però ara vull que me facis una pregunta. Vull que me demanis per què està tan cuinadora na Dolly.
No sabria dir-te per què està tan cuinadora na Dolly. Pots estar tramant alguna cosa al darrere? Per què?
No, perquè és una dona de negocis, talment tu, i que té la seva pròpia línia de productes precuinats. Vols fer cookies, és a dir, galletes,
per favor?
Les galletes de na Dolly Parton, i mira aquest commercial, aquest anunci, i escolta.
When the holidays come along, there is nothing I love more than baking up my special cookies for Santa. These soft buttery sugar cookies.
Que m'encanta el packaging amb la seva imatge, amb aquestes chocolate cookies que tenen una
galletes Dolly cookies. Diu, quan arriben les festes, no hi ha res que me faci més ganes que posar-me a cuinar unes cookies. I doncs, ella té la seva pròpia línia de allò que serien com a preparats per fer menjar. Pot fer-te la coca de na Dolly Parton, les galletes i també una mousse de xocolata, que he estat investigant una micona, i t'anava a dir, t'ho fa una pintassa, però no, perquè si abans parlàvem precisament amb en Joan Gaià, que a Mercosur no passes a un quin tipus de filtres de qualitat, a Estats Units te menges qualsevol cosa que vengui empaquetada amb una d'aquestes catxes i potser no tornes, perquè allà també, ja sé com funcionen les coses, allà tots els additius estan més que permesos.
Ara estàs cridint. Mira, tot el que estaves alabant Dolly Parton, ara estàs fent com si llegessis l'etiqueta de les seves cookies i diguem que te pots enverinar.
Jo aquí m'adec.
A Balears, la nostra audiència.
A Balears... o na Dolly Parton. Jo, a Balears. Per tant...
No mengeu galletes de na Dolly Parton.
D'aquest arxipèlag meravellós. Vigileu les etiquetes. Quan diu una fan i pot ser nostra experta en nutrició, mirau la literatura alimentària.
O 10:45, tot d'una parlant d'altres qüestions, a banda d'aquesta Nadal o d'aquest Jolly Christmas de Dolly Parton. Parlam de... un Nadal marcat per les discussions a taula. Sí, tothom parla de la polarització i de la crispació. Tot d'una li demanam als experts si això és cert, si vivim en un context marcat per aquests terminis. Tot d'una ho descobrim.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... participación.
En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la piña entera granel a 89 céntimos kilo, el cordero balear entero medio al corte a 15,95 euros kilo, el queso curado al cava al Caidus de 325 gramos a 4,50 euros y la ensaimada bandeja de 2 unidades a 2,20 euros. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
al dia, amb Marta Garau.
Segurament recordeu, la setmana passada s'estrenava l'esperat anunci de Nadal d'una coneguda marca d'embotits i el tema d'enguany girava al voltant de la polarització, mostrant un país cada vegada més polaritzat. I avui, precisament, volem analitzar aquest aspecte. Volem saber si és vera, Joan, si estem més polaritzats que mai.
Sí, hem de dir que el terme polarització va ser elegit com a paraula de l'any del 2023 per la Fundeu RAE, que és la fundació promoguda per l'Agència EFE i la RAE, la Real Acadèmia Espanyola. L'objectiu de la qual, d'aquesta fundació, és el bon ús de l'espanyol al mitjà de comunicació. Va ser triada aquest concepte, aquesta paraula, polarització, per la seva àmplia presència als mitjans de comunicació i per l'evolució que n'havia experimentat el seu significat. Una paraula que ha transcendit el marc de l'anàlisi política i es fa servir de manera comuna a les converses entre amics, entre familiars o company de feina. I avui volen reflexionar al voltant d'aquest concepte, conversant d'entrada amb Juan Antonio Torrent, que és politòleg i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, i saludant també a José Miguel Rojo, que és professor del Departament de Ciència Política de la Universitat de Múrcia i que forma part de l'equip que ha realitzat el Diccionari Enciclopèdic de Polarització Política i Emocions. Els saludam a tots dos. Què tal, com esteu? Benvinguts.
Hola, buenos días.
José Miguel, empezamos contigo porque... Nos haremos la pregunta a los dos, pero empezamos contigo. ¿Es así? ¿Creéis que estamos más polarizados que nunca?
Bueno, lo cierto es que los datos nos indican que la polarización afectiva en España ha crecido, que hay una percepción de crispación importante, pero eso no significa que las preferencias programáticas, las preferencias en materia de políticas públicas se hayan radicalizado tanto. Cuando hablamos de polarización afectiva hablamos de un fenómeno que tiene una particularidad, y es que la gente se rechaza o digamos que crece la animadversión entre partidos, pero no necesariamente porque crezcan de manera real las diferencias programáticas o las diferencias sobre lo que la gente opina, sino porque básicamente estamos metidos en una gran vorágine de estereotipos, de percepciones erróneas, de creencias inexactas sobre los rivales que generan, pues a veces, una sensación de amenaza, una sensación de incompatibilidad exagerada. Yo creo que gran parte de la polarización que vemos en la actualidad tiene que ver con una especie de burbuja discursiva de percepción y no tanto con una radicalización de las preferencias sobre las políticas públicas.
Juan Antonio, ¿cómo valores en el teu cas? ¿Creus que están más polarizados que mai?
Sí, estoy bastante de acuerdo con José Miguel, pero el único problema es la percepción que tiene la gente, no solamente a nivel de la burbuja, sino que el problema que tenemos es que no legislamos. Es decir, la polarización nos está llevando a que el Parlamento no legisla. Es decir, lo típico que está pasando son los presupuestos. Llevamos, ¿qué diría?, 2-3 años, en muchas, incluso en comunidades como Cataluña y en otras comunidades. Y en España ocurre de que no legislamos y no hay presupuestos. ¿Esto qué provoca? Que realmente la gente ve que no hay un avance. La gente, ha pasado muchas veces como en Italia, que la gente está tan acostumbrado a que los políticos no hacen nada, que se gobiernan solos, ¿vale? Y entonces hay una distancia muy grande entre lo que podría ser la realidad que nosotros percibimos con lo que los políticos perciben. Y entonces ellos, digamos, la clase política, juegan la polarización porque es el único momento o el único elemento que se puede ver, que se ven ellos cómodos. Es decir, es la única solución, porque legislar les provoca acuerdos y parece que los acuerdos les pueden pasar factura en las elecciones. Yo creo que el problema... lo tenemos en la legislación, cuando se legisla, que no podemos legislar y los países, o en este caso España, no avanza en las reformas necesarias que son adecuadas para nuestro país.
Eso respecto a la parte legal, pero seguro, José Miguel, que este mismo concepto lo podríamos trasladar a las mesas de Navidad, que siempre se discute de política. Esto es un hecho, y quizá ahora con una sociedad más polarizada se discuta más aún. ¿Qué relación tiene esa polarización, por ejemplo, con las emociones?
La polarización política, la polarización a nivel de élites, lógicamente se traspasa a la vida cotidiana, se traspasa a la sociedad. Nosotros desde la Universidad de Murcia llevamos ya 5 años estudiando este fenómeno en España con una encuesta nacional, y fíjense, a lo largo de estos años hemos preguntado, por ejemplo, las preferencias de pareja según a quién vota ese posible novio o novia que uno tiene. También las preferencias en materia de amistad. Y nos damos cuenta que cuando la política, la identidad partidista se convierte en una identidad social, es decir, cuando el partido al que votas da muchísima información sobre tus hábitos, tu forma de ser, tu forma de pensar, pero más en lo social, en lo cotidiano, en los estilos de vida, en la moral también, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la emergencia de batallas culturales. Lógicamente las tensiones sociales se recrudecen y es más difícil la relación, relacionarse con quien piensa diferente. Y aquí hay un mensaje muy importante, y es que la polarización política que a nivel de élite se impulsa, yo estoy de acuerdo efectivamente con lo que ha dicho antes mi colega, es una estrategia de las élites, fundamentalmente para responder a la desafección, que podría parecer un poco contradictorio, pero la polarización es una respuesta frente a la desafección para mantener movilizada a la gente, para clarificar sus opciones, por tanto tiene un interés electoral. Bueno, esa polarización a nivel de élites termina trasladándose a la gente, sobre todo porque pensamos que tenemos muy poco en común con los votantes de otros partidos. Tenemos muy poco en común no solo en, no sé, nuestras preferencias en materia de cómo legislar la vivienda o nuestras preferencias sobre impuestos, sino también con nuestros gustos más íntimos. Y eso genera que las relaciones sociales vayan hacia un paradigma de segregación. Y esto es interesante, ¿no? Cómo la política nos puede segregar y puede reducir nuestra capacidad de abrirnos a opiniones diferentes en el día a día y generar conflictos cotidianos, por supuesto en las cenas de Navidad, pero también en el trabajo, ¿no? Pensemos en qué difícil es hablar con ese compañero de trabajo que vota al partido justo contrario a mí.
Qué curioso.
Juan Antonio, i si fem una comparativa a nivell, per exemple, europeu o internacional, Espanya està més polaritzada que altres països? ¿O es una tendencia, ya que pon di, global?
Yo creo que es una tendencia global. Imaginemos, por ejemplo, Estados Unidos. Es decir, la polarización en Estados Unidos con la llegada de Trump es bastante considerable. Incluso, lo único, la respuesta de las polarizaciones que tenemos con los ciudadanos. Es decir, muchas veces los ciudadanos tenemos que tener espíritu crítico. Y cuando alguien nos polariza, es decir, esto está claro, en las comidas de Navidad, en los trabajos, etcétera, hay temas que no se sacan. Obviamente el religioso es un elemento común, pero también el político. Es decir, ser capaces de discutir o de dialogar sobre un tema de legislación laboral o un tema en las cenas con la familia, se produce un elemento. Tenemos que ser muy diplomáticos para no entrar en un conflicto. Y creo, hay países, como decía, que Italia están más acostumbrados, pero yo creo España, incluso podemos hablar de Francia o Alemania. Pensemos en los chalecos amarillos, ¿de acuerdo? Los chalecos amarillos en Francia, lo que hicieron, la polarización que ha habido ahora con la gente, con el cambio de la reforma de pensiones, todo eso nos provoca que realmente la sociedad se recrudece y existe, yo no iba a decir odio, pero sí un temor a las personas que piensan diferente a ti. Y eso sí que creo que es un elemento grave y que las élites deberían de tener mucho cuidado en no reaccionar o no fomentar este tipo de polarizaciones, porque luego internamente todos somos capaces de, podremos interiorizarlo, y yo creo que eso es un error bastante considerable de les élites polítiques.
I, José Miguel, igual que Juan Antonio diu que això passa per tot igual, que passa per tot igual, que incluso podemos hacer un paralelismo con otros países, yo sí que le quería preguntar es si esto ha pasado siempre o si es ahora que vivimos en una sociedad muchísimo más polarizada.
Bueno, lo cierto es que los niveles de polarización en España han tenido picos muy altos en periodos previos. Cuando vamos a los estudios comparados de muchos investigadores que se han dedicado a hacer series longitudinales, por ejemplo, vemos que la segunda legislatura de Zapatero, en torno al año 2008, fue un momento de mucha conflictividad emocional también, de un tono muy bronco entre gobierno y oposición. También en los años 90, las últimas legislaturas de Felipe González. Pero tal vez la novedad, y yo creo que es importante poner encima de la mesa esto, es que ya no nos encontramos en un contexto de competición partidista centrípeta. Ya no tenemos solo dos grandes partidos que tratan de competir por el centro, sino que han surgido fuerzas radicales y extremistas, y en particular el crecimiento de la extrema derecha en Europa, plantea un desafío que lleva hacia una polarización mucho más vinculada con el aspecto afectivo, porque muchas personas personas se sienten claramente amenazadas en su identidad personal por estas fuerzas, y a su vez estas fuerzas políticas lo que hacen es explotar ciertos sentimientos de resentimiento, de indignación, que generan una competición política mucho más hiperbólica y mucho más emocional. Aunque, insisto, España ha sido un país que ha atravesado pues picos de polarización muy importantes, y vuelvo al recuerdo de esa segunda legislatura de Zapatero y del inicio de la batalla cultural en España. Yo creo que cuando hablamos de temas culturales, morales, es cuando la polarización arrecia más en el plano social cotidiano.
José Miguel, una última curiosidad. Tenemos un minuto. Decías que habéis estado investigando estos últimos años, ¿no?, sobre polarización desde diversos aspectos. Hablabas de pareja. Me llama la atención este sentido. No sé si ahora cada vez es más difícil que se creen parejas polarizadas en el sentido de ideológicamente opuestas o no, o sí que se sigue manteniendo.
Sí.
A ver, ¿cómo está la cosa dentro de vuestros estudios?
Bueno, pues efectivamente hemos publicado algunos artículos donde hablamos de amor y política, de la influencia de la identidad partidista en la preferencia de pareja, y lo que nos damos cuenta es que efectivamente hay una tendencia a lo que conocemos como homogamia, es decir, que la gente prefiere estar con alguien que vota al mismo partido que uno mismo, porque es una presunción de que habrá mayor compatibilidad vital, y sobre todo lo que nos encontramos es un importante nivel de rechazo a los votantes de la extrema derecha. Y especialmente entre las mujeres, ¿no? Por eso yo decía que la emergencia de la extrema derecha plantea una singularidad afectiva que creo que es la que nos explica pues el proceso de polarización social tan importante en el que estamos insertos.
Que pugui servir aquesta conversa amb dos experts, probablement les persones que més saben sobre polarització en aquest país, perquè tinguem un Nadal harmònic i sobretot a la taula. Molt agraïda a Juan Antonio Torrent, politòleg, i a José Miguel Rojo, professor del Departament de Ciència Política de la Universitat de Múrcia. A tots dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tinguem unes festes amb harmonia amb calma, que pugui servir per això. Ja sabeu, la part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Aranam. Nosaltres seguim aquí a través de la ràdio. Moltíssimes més propostes que compartir al dia.